Halongiye chabulame.
Halongiye chabula.
Halongiye chabulame.
Halongiye chabula.
Halongiye chabula.
Halongiye chabula.
Halongiye chabula.
Halongiye
chabula. Halongiye
chabula.
Halongiye
chabula. Halongiye chabula.
Bon dia. De nou amb tots vosaltres, un altre programa més del Traç Barrat.
Aquesta vegada ja ens preparem per les vacances d'estiu, alguns, és clar. I per tant també és un bon moment per saber de novetats de llibres.
Com ja sabeu, quan arriba dissabte i sentiu aquesta sintonia, és quan arriba el Traç Barrat.
Aquest programa cultural i del món dels llibres que us intenta apropar mitjançant les zones radiofòniques, tot relacionat amb el món dels llibres i de la literatura.
Escolta'ns cada mes a la sintonia de Ràdio Falset i dins del programa La Finestra, que nosaltres obrim i traiem el cap per portar-vos moltes coses.
I com sempre, us hem preparat un recull de notícies breus al voltant de la cultura i especialment de la literatura.
I també tenim el recull de premis i concursos als quals podeu participar.
Després seguirem amb una recomanació molt personal i més aprofundida d'un llibre per a llegir.
També passarem pel davant d'un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar quin llibre us pot interessar més.
I acabarem el programa d'avui, com sempre, amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries catalanes.
No perdem més temps i, si us sembla, començarem amb els continguts que us hem preparat.
Amb tota la cura possible i que esperem que us interessi.
També us volem recordar que tenim una adreça de correu electrònic i un telèfon a la vostra disposició per fer-nos arribar a tota classe de suggerències o altres fets sobre cultura que vulgueu comentar o que comentem nosaltres.
El correu electrònic és trac@radiofalset.net i el telèfon al 977-83-1135.
Doncs bé, ja ho sabeu, el que heu de fer si voleu comunicar-vos amb el nostre programa, ja ho sabeu.
I ara comencem amb les notícies. El retorn del cavaller, així podríem nomenar, perquè l'israelià Mordecai Ben-Avir ha investigat durant 10 anys fins a trobar l'origen del seu llinatge sefardit a Falset, on ara ha estat objecte d'una recepció multitudinària. L'israelià Mordecai Ben-Avir ha emersat 10 anys d'investigacions fins a trobar els seus orígens a Falset al segle XIV. El seu llinatge sefardita testimonia el drama de l'exili a partir de l'expulsió dels jueus a la península Ibèrica el 1492. La història de Mordecai Ben-Avir és la d'un llarg i penós viatge al més profund de la seva identitat. Per què la meva mare, ciutadana turca, camí d'Argentina, es va emocionar en travessar el canal de Gibraltar? Es preguntava de ben petit. Han hagut de passar gairebé 8 dècades perquè floressin les respostes. Després de voltar mig món i passar 10 anys submergit en documents, el més petit dels Ben-Avir, que traduït al català significa fill del cavaller, ha escalat de generació en generació fins a trobar l'origen del seu llinatge de Falset, el Priorat. És estrany, sento un gran carinyo per tots vostès, deia emocionat Ben-Avir, de la multitudinària recepció a Falset que posava punt final al seu viatge cap enrere. La visita de Mordecai a Falset, al seu call, el contacte amb la gent del país, segellava una ferida que va quedar oberta el 1492 amb l'expulsió dels jueus de Castella i Aragó. En aquell moment, la Inquisició, amb el suport dels catòlics, va posar contra les cordes una comunitat que Falset representava el 20% de la població, i que, a diferència d'altres municipis, sempre havien estat respectats pels seus veïns cristians, segons es comentava l'hebraïsta Andreu Lascort. La majoria dels jueus catalans es van convertir per poder-se quedar, però l'avantpassat de Ben-Avir va seguir el camí de l'exili cap a Itàlia, i més tard cap a Salònica, aleshores Grècia, llavors l'imperi otomà. Allà, a principis del segle XVII, la comunitat sefardita va adoptar el castellà com a llengua oficial i el seu nom cavaller va passar a ser cavallero. A casa meva vaig aprendre a estimar Espanya. Els meus pares mai hi van ser, però durant generacions la meva família em va transmetre els records, l'idioma i els costums. Per això la seva mare es va emocionar quan a principi del segle XX i emigrant d'Esmirna, cap a l'Argentina, va contemplar del vaixell estant els llums de la costa andalusa. Aquella anècdota va mortificar per sempre Mordecai, que ja establia a Israel i després de traduir a l'hebreu el seu nom en espanyol, Marcos Caballero, va començar a estudiar els seus remots orígens. En els últims 10 anys, aquest enginyer elèctric ha posat els 5 sentits en una minuciosa i documentada reconstrucció del seu arbre genealògic, que més enllà de la història personal, testimonia l'exili modern dels jueus. Si jo no ho hagués fet, jo no ho hauria fet ningú. Els meus nets han nascut a Israel, ja no viuen el conflicte de la diàspora. La investigació de Mordecai ha estat rigorosa i extensíssima. Buscant proves documentals, Ben-Avir ha arribat a trucar per telèfon a tots els cavallers d'Israel. La recerca va donar fruit, perquè va aconseguir un manuscrit en hebreu sobre el qual estava preparant una tesi doctoral a la Universitat de Barcelona. També ha trobat informació sobre la seva família en làpides funeràries. En una de Salònica, destruïda pels nazis als anys 40, però fotografiada prèviament per la comunitat jueva, Mordecai va localitzar el rabí i metge Salomó Cavaller, mort en 1530 i fill del cavaller de Falset. A partir d'aquí va seguir el rastre fins a localitzar a l'Arxiu Comarcal de Cervera els actes de casament entre el pare de Salomó, Samuel Estruc Cavaller, i Gord de Lunel, que es va unir en matrimoni en 1427, una boda que va significar el trasllat dels cavallers de Falset a Cervera. Remuntant encara més els orígens en l'Arxiu Comarcal del Priorat, Mordecai va trobar una relació de noms de caps de família jueus a Falset del 1391, on figura el nom d'un tal Josep Cavaller. Els meus avantpassats van marxar d'aquí per continuar sent el que eren, però va ser un divorci amb l'amor. Per això em sento orgullós de tornar. Venint a Falset, puc tancar el cercle.
La Biblioteca Digital Europea més a prop. La intenció de crear una Biblioteca Digital Europea ja ha donat els primers passos. El mes passat, la Comissió Europea va començar a preparar els plans per a que la biblioteca sigui una realitat d'aquí a poc. Tal i com va explicar Viviane Reding, comissària de Societat de la Informació i Mitjans de Comunicació, n'hi haurà prou amb un clic amb el ratolí per a que les tecnologies de la informació ens permetin consultar la memòria col·lectiva d'Europa. La intenció de la Comissió és tenir disponibles via internet 2 milions de llibres, pel·lícules, fotos, manuscrits i altres béns culturals per al 2008. Tot amb tot, s'espera que el 2010 aquesta xifra arribi als 6 milions d'exemplars digitals. Per a mitjans d'aquest any, la Comissió espera poder presentar una proposta de recomanació sobre els drets d'autor. En altres llocs del món ja s'estan duent a terme iniciatives com aquesta, tant de caire privat com públic.
I ara una notícia que ens afecta directament. Primer perquè afecta aquesta casa, ja que té a veure amb un programa de ràdio. I l'altre perquè també jo hi estic implicat com a mestre. I el nostre programa també ha de dir alguna cosa, perquè el tema era un poeta, Salvador Estremefà, un poeta de Falset. I això és un programa de ràdio que ha obtingut un dels prestigiosos premis Baldiri Reixac de l'edició d'enguany. Com dèiem, el passat dia 4 de juny, els alumnes de quart de primària del curs passat de l'Escola Antoni Vilanova de Falset van rebre, en un acte presidit pel Conseller d'Ensenyament, un dels premis Baldiri Reixac a treballs fets per alumnes. Des d'aquest programa els donem l'enhorabona i els encoratgem a seguir llegint i escampant la poesia arreu, com a font de cultura i sensibilitat per a tots.
Nausica a casa de Maragall. L'arxiu Joan Maragall de Barcelona es va omplir la setmana passada de les paraules i l'esperit de l'escriptor català. En el menjador de la que va ser la seva última casa, l'equip d'intèrprets que del 2 al 8 d'agost representarà al Teatre Grec l'obra Nausica van fer la primera lectura de l'única obra de teatre que va realitzar el poeta, mai representada als escenaris catalans. La directora de l'arxiu, Maria Tormo, va agrair la presència dels assistents i els va mostrar el text original de 1910 de l'obra de Maragall. Posteriorment, el director del muntatge va explicar que Jordi Coca, l'encarregat d'adaptar l'obra, considerada una de les grans tragèdies de la literatura catalana, ha estat molt fidel a l'original. A la lectura no hi va faltar cap dels actors i actrius que participen en la funció. Sota un dels quadres que presideixen el menjador de la casa dels Maragall, a poc els actors mostraven els seus personatges. Una fascinada Sílvia Bell interpreta Nausica, embaladida en veure Ulisses, l'heroi dels seus somnis, que té el rostre i el cos de Lluís Soler. Però en aquest primer muntatge de l'obra tampoc hi han volgut faltar altres grans noms de l'escena catalana, com ara Enric Major, Carme Sansa i Montserrat Salvador. El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols serà la primera prova de foc a què se sotmetrà la companyia, ja que és el lloc escollit per l'estrena del 23 de juliol vinent. Més endavant, l'espectacle passarà pel Festival d'Estiu de Tarragona el 27 de juliol i, finalment, a l'agost, aterrarà a Barcelona en el marc del Festival Grec.
I perquè després diguin, una editorial andalusa crea un premi en català d'assaig. L'editorial Almuzara, dirigida per l'exministre del PP Manuel Pimentel i la Llibreria Catalònia de Barcelona, han creat un premi d'assaig divulgatiu. El premi tindrà una dotació de 12.000 euros i serà editat per aquest segell andalús fundat fa 2 anys per Pimentel, actualment allunyat de la política activa. No serà el primer cop que l'editorial edita en català, ja que en el seu fons hi figura Cartes a Núria, Història de la Ciència de Ramon Parés en versió catalana i castellana. En la presentació del premi, l'editor Pimentel va destacar que la iniciativa era fruit de la seva fascinació per Catalunya i que confia que la unió entre una editorial andalusa i una llibreria catalana serveixi per posar un gra de sorra a les opinions que sovint estan fora de Catalunya de la cultura catalana. Els assajos es poden presentar a la llibreria fins al 31 d'octubre, tant en castellà com en català, i el seu contingut ha de ser d'interès general i tractar aspectes històrics, socials, econòmics o quotidians de Catalunya. La selecció anirà a càrrec de tres personalitats del món acadèmic i cultural català, un representant de la llibreria i un altre editorial. De fet, tal com ha declarat el llibreter Miquel Colomer, a partir d'aquest premi s'anirà engrandint la col·lecció Catalònia, amb treballs científics de caràcter divulgatiu. La iniciativa del premi ha estat de l'editorial, que després de comprovar que hi havia molts premis de literatura, va decidir crear un premi d'assaig per a tots els públics.
El Saló Internacional del Còmic tanca la 24a edició i consolida la seva presència al recinte de Fira de Barcelona. El Saló Internacional del Còmic de Barcelona tanca les portes amb una doble satisfacció. Per una banda, l'excel·lent xifra de públic, 95.000 visitants, la més alta de la seva història. I, per l'altra, la qualitat global de l'oferta d'activitats al voltant del món de la historieta, sobretot pel que fa a exposicions i taules rodones. En la presentació d'aquesta ja finalitzada 24a edició, el seu director, Carles Santamaria, afirmava que els objectius eren qualitatius, no quantitatius. Tot i així, l'índex d'assistència d'enguany, a més d'establir un rècord i ser un 8% superior al del 2005, suposa la consolidació només en 2 anys de la presència del Saló al Palau 2 de Fira de Barcelona. Sobre les virtuts de l'espai, Santa Maria comentava ahir que el nou accés per la plaça de l'Univers és més agradable i evita aglomeracions. El director del Saló reconeixia que la presència del ministre de Justícia, Joan Fernando López Aguilar, o la presentació de la nova revista d'Andreu Buenafuente l'han ajudat a la difusió d'aquesta cita amb els còmics. Però, per sobre d'això, remarca l'esforç de les exposicions i la presència de 17 autors convidats del Saló provinents dels Estats Units, el Canadà, Anglaterra, França i Itàlia.
I resultat amb aquesta notícia, també podem dir, anunciem que el ninja Naruto ja parla en català. El seu fill sap qui és Naruto, però vostè segurament que no. Ell se sap de memòria tots els atacs ninja de la sèrie. No hi ha un sol adolescent que no es domini. Mentre vostè mira televisió, ell s'està descarregant els últims capítols a internet. Naruto és un manga que s'ha convertit en un fenomen a Catalunya comparable al que en el seu moment va ser Bola de Drac. I no és perquè TV3 n'emeti la sèrie. Es tracta d'un fenomen nascut a internet, que ha sabut connectar amb el públic adolescent entrat en complicitat amb el seu món. No té suport de cap altre mitjà que no sigui el boca a boca, als instituts. I tot i així, ha cridat l'atenció de Glénat, que ha anunciat la publicació del manga en català aquest estiu. Glénat augmenta així la col·lecció de manga en català, que va estrenar l'any passat amb Inuyasha, donant suport a l'esforç del planeta Agostini, que havia fet amb Shin-chan o de la mateixa Bola Drac per normalitzar l'ús de la nostra llengua als còmics japonès. Perquè trobar un manga en català és encara avui una tasca tristament complicada. La publicació de Naruto és, almenys, un gran pas, ja que es tracta d'un dels mangas més populars entre els catalans. Segons l'Associació d'Usuaris d'Internet, 7 de cada 10 usuaris que es descarreguen la versió animada del manga provenen de Catalunya, on la sèrie també té diversos clubs de fans que reuneixen cada any al Saló del Manga. El manga de Masashi Kishimoto explica la història de Konoha, un poble de ninjas anomenat també el País del Foc, que és atacat per un dimoni. El cap del poble aconsegueix tancar el monstre i el cos d'un nadó. El nen, Uzumaki Naruto, es fa gran sense saber què porta dins, però nota l'odi dels habitants del poble, que veuen en ell el dimoni que va matar amics i familiars. Naruto, però, té el somni de convertir-se en el millor ninja, i amb l'ajut dels seus companys, Uchiha i Sasuke, i la noia de la sèrie Haruno Sakura, comencen les seves aventures.
Aquest dimarts ha fet exactament 75 anys de la mort de Santiago Rusiñol i s'ha inaugurat a Sitges una exposició que confronta la seva obra amb la pintura europea del moment. La personalitat de Santiago Rusiñol, des de la perspectiva d'una biografia artística integral, és d'una riquesa inigualable. Un dels reptes de l'any Rusiñol és el d'obrir noves vies d'estudi i de difusió de l'artista que va dedicar la seva vida a l'art perquè, segons ell, sempre el cor demana impossibles i vol córrer adelerat envers lo desconegut. Aquest dimarts, doncs, ha fet 75 anys que va morir Rusiñol, que havia nascut a Barcelona el 1861 i va morir a Aranjuez el 1931. En els 70 anys que va viure, va ser protagonista del temps que transcorre pel naturalisme, el modernisme, el noucentisme i les avantguardes d'entreguerres. Amb tot, la seva personalitat es redueix sovint a la dècada del modernisme i passa d'esquitllentes pels antecedents naturalistes i pels 30 primers anys del segle XX, rics en paisatges, obres de teatre, novel·les i articles periodístics, entre d'altres. L'obra de Rusiñol es xifra en gairebé 1 miler d'obres plàstiques, 100 de títols literaris i 1 miler d'articles. Rusiñol va esdevenir ben aviat el líder del modernisme peninsular des de tots els medis. la malaltia inguarible del col·leccionisme, va ser l'altre gran vessant del culte de l'art. El 1888 havia pres part a l'Exposició Universal de Barcelona amb la col·lecció de Forja Antiga que anà augmentant amb altres obres d'art. El Museu del Cau Ferrat constitueix la més fidel reconstrucció de la vida de l'artista durant el modernisme. Bé, doncs, passarem ara al recull de premis i concursos.
I comencem amb el cinquè Premi Literari Mossèn Romà com a Mala de Narrativa Curta. La convoca l'Ajuntament de Vilabella i és un premi que s'otorga a una obra de narrativa curta, original i inèdita de tema lliure. L'extensió ha de ser entre 25 i 50 fulls de DIN A4. Els treballs s'han de presentar per quintuplicat mecanografiats a doble espai per una sola cara, sense signatura i encapçalada amb el títol i un lema o pseudònim. El jurat està format per Jaume Guadé, Miquel Givert, David Rabadà, Francesc Roig i Jaume Saltó. Teniu temps fins al dia 30 de juny per presentar aquests treballs i el lliurament dels premis se fa el dia 5 d'agost. La dotació econòmica és 1.000 euros i la possibilitat de publicar l'obra guanyadora.
Bé, i ara passem a un altre concurs literari que és precisament de la nostra població. És el concurs literari de poesia i narrativa Premi de Salvador Estrem i Fa. El convoca l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset, el Centre d'Estudis Falsetans, Museu Arxiu de Falset i Comarca. El lliurament de treball s'ha de fer a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset a la plaça de la Quartera. I bé, aquest premi s'atorgarà al millor poemari de tema lliure i poden participar-hi totes aquelles persones majors de 18 anys. Les obres presentades hauran de ser inèdites i no haver estat premiades en cap altre concurs. La seva extensió de 120 a 200 versos. El jurat el formaran Maria Ramon, Jordi Navarro i Montserrat Bartolomé. I la dotació és de 1.000 euros i es poden presentar els treballs fins al 30 d'aquest mes.
A la Sóller també fan uns premis literaris que es diuen Vall de Sóller. És el 19è Premi Guillem Colom i Ferrer de Poesia. La convoca l'Ajuntament de Sóller i poden optar a aquest premi poemes inèdits de tema lliure, amb una extensió mínima de 100 versos. Aquests treballs s'han de presentar per triplicat, correctament enquadernats i anònims, i juntament amb un disquet o còpia informatitzada, on hi ha de constar en una etiqueta identificativa el lema o títol de l'obra. El termini de presentació dels treballs s'acaba el dia 30 de juny i la dotació són 1.000 euros.
Bé, i ara tenim també el 7è Premi de Narrativa Torrell de Reus. Bé, la modalitat, com hem dit, és narrativa. Convoca l'Ajuntament de Prades i en aquest premi pot participar-hi tothom qui vulgui a partir de 16 anys amb treballs de narrativa, ja siguin contes, històries, prosa poètica, etc., de tema lliure. L'extensió màxima és de 10 folis. El termini de presentació dels treballs és el 20 de juliol d'aquest any i la dotació del premi és de 450 euros.
I també un altre premi també a la vora d'aquí. És el 24è Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, que convoca l'Ajuntament de Vinebre. En aquest premi podeu optar-hi treballs originals i inèdits de narrativa i l'extensió ha de ser entre 75 i 150 fulls d'INA 4. Els treballs han de ser presentats per quintuplicat mecanografiats a 2.100 espais per full, és a dir, 30 línies i 70 caràcters, i degudament enquadernats. El termini de presentació s'acaba el dia 23, per tant, es podeu afanyar, i la dotació econòmica és 3.000 euros i també hi ha la possibilitat de publicar el llibre guanyador.
Bé, i el següent premi és el també premi literari també de la Vall de Sóller del 2006, és el Premi Joan Marquès Arbona de Narració Curta, el convoca l'Ajuntament de Sóller i poden optar aquest premi narracions curtes i inèdites de tema lliure. Cada participant pot consultar-hi amb un màxim de dues, pot presentar-se amb un màxim de dues obres i l'extensió màxima són de 6 fulls. Es poden presentar els treballs fins al 30 d'aquest mes i la dotació és de 1.000 euros.
I el 5è Premi Literari Constantí 2006, Històries de la Història. Per tant, el gènere és de relat històric, pot ser narració, història de vida, crònica, diari, assaig, article, el que vulgueu, amb llengua catalana o castellana, El relat ha de tenir, ha de ser inèdit, evidentment, i ha de tenir entre 2 i 6 folis de... amb dina 4 i a dur espai. Hi ha 3 categories, fins a 16 anys, de 17 als 20 anys i categoria d'adults. Els premis són obres d'art de Gunter Grass, Guinovart i Bartolozzi i una publicació en un llibre dels 30 treballs millors. Fins al dia 15 de setembre podeu presentar aquests treballs per a més informació us podeu adreçar a silvaequip.es, és a dir, www.silvaequips.es. I ara passem a la nostra particular recomanació d'avui. El llibre que portem avui es titula Home sense nom, que ha publicat Editorial Bromera, i l'autor és en Suso de Toro.
Suso de Toro ja està una mica fart del discurs autocomplaent i autocompassiu inherent al victimisme. Ha decidit que ja era hora de donar la veu al botxí, a l'encarnació de l'horror i de la maldat. Fascinat, com reconeix, pel llop i no pas per les ovelles, li ha donat la paraula perquè esgrimeixi les raons dels seus actes. Al cap i a la fi, una excusa per reflexionar sobre l'horror i l'immoralitat. Com si fos un autosacramental, l'escriptor gallec ha escrit Home sense nom, Bromera en català i Lumen en castellà, on un home sense nom de 95 anys, postrat al llit d'un hospital, navega entre la consciència i la inconsciència per revelar, sense penediment ni remordiment, les atrocitats dels seus crims, tant a la Guerra Civil Espanyola com a la Segona Guerra Mundial al costat dels nazis, davant de 2 testimonis d'excepció, Cèlia i Nano, 2 víctimes.
És un relat pertorbador i incòmode, on Suso de Toro posa rostre al diable, o com diu ell, al don Joan assassí, que en lloc de devorar dones, devora morts, perquè faci examen de consciència. Al capdavall, la novel·la és com un exorcisme o una catarsi, per poder viure finalment en pau. I és que mira l'horror a la cara. I és l'únic camí perquè la societat espanyola es faci adulta. S'ha de baixar a l'infern per superar el passat, encara que el seu coneixement faci mal. Cal una teràpia autocrítica que afecta tant l'esquerra com la dreta, si no la societat espanyola continuarà infantilitzada. L'esquerra hauria d'analitzar quina va ser la seva actitud al 1934, el mateix dic dels partits catalans amb autoproclamació de l'Estat català. Van ser lleials amb el projecte de república amb què estaven compromesos, comenta de Toro. Pel que fa a la dreta, aquests són els primers que han de fer autocrítica. No volen mirar enrere perquè no volen que se'ls qüestioni la manera com han assolit els èxits polítics, continua l'autor de la novel·la 13 campanades o de l'assaig d'una altra idea d'Espanya.
Però el llibre és molt més que no pas tot això. És una obra molt ambiciosa literàriament parlant. La cara de l'horror és tan sols la punta de l'iceberg d'una obra travessada de punta a punta pel debat d'idees al voltant de la civilització occidental, la religiositat i el sentit de la vida. És un llibre metafísic, apunta de Toro. La pregunta clau seria: una vida infame té absolució? És per això que l'autor reconeix la influència de la Bíblia, obra fundacional des del punt de vista literari, en el seu acte estètic i moral, on també hi tenen molt a dir Valle Inclán, Ortega y Gasset, Junger, D'Annunzio, Nietzsche, Torrente Ballester o Carl Schmitt, sense oblidar figures mitològiques com Sibila o personatges clàssics com Ulisses o Èdip.
Després de la recomanació del llibre d'aquesta setmana, d'aquest mes, us convidem ara a passar a l'aparador de llibres que tenim preparat aquest programa.
On podeu trobar altres llibres i novetats editorials que tot seguit us mostrem en versió virtual des de les ones.
I que també podeu trobar real i físicament a les llibreries i que tot seguit us comentem.
Bé, començarem pel llibre que porta per títol Creuer d'estiu. El seu autor és Truman Capote. Truman Capote va començar a escriure als 19 anys aquesta novel·la, que fins ara es creia perduda i que en el seu moment va deixar de banda per dedicar-se al que seria el seu debut literari, Altres veus, altres àmbits. Ambientada a Nova York, després de la Segona Guerra Mundial, és la història d'una jove de l'alta societat que manté un afer secret amb un jueu veterà de guerra.
Jo vaig ser un nen soldat. Aquest era el títol del llibre que Lucien Bazzocco i Katia Clarence han publicat a l'editorial de la Campanya. Aquest no és un llibre amable, això ho diu l'Albert Sánchez Pinyol en el pròleg de Jo vaig ser un nen soldat. Bazzocco, un estudiant de la Universitat de Kinshasa, i explica la seva experiència com a nen soldat en la guerra contra Mobutu al Zaire i després en la guerra civil que va esclatar en la rebatejada República Democràtica del Congo, víctima i alhora còmplice actiu de les més grans atrocitats.
Bé, un altre llibre que ha estat guanyador del 62è Premi Nadal és el que porta per títol Llama-me Brooklyn i el seu autor és Eduardo Lago. Un periodista de la Nova York Post rep la notícia que és el seu amic Gal Ackerman, 25 anys més gran que ell, ha mort. El succés li obliga a complir un pacte tàcit. Rescatar d'entre els centenars de quaderns abandonats per Ackerman en un motel de Brooklyn una novel·la mig acabada. El frustrat anhel del seu autor era arribar a una sola lectora, Nadia Orlov, de qui fa anys que ningú no ha tornat a saber res. Llama-me Brooklyn és una història d'amor, amistat i solitud. És un cant al misteri i al poder de la paraula escrita. Una novel·la caleidoscòpica en la qual, com en un trencaclosques, es construeix un artefacte literari insòlid en la tradició literària espanyola. Llama-me Brooklyn.
El següent llibre l'ha escrit l'Andrei Gelasimov i es titula La Set. Club Editor és que ha publicat aquest llibre. Tornant a la de Txetxènia, on ha fet el servei militar, en Kòstia, comença una altra mena de guerra, la d'un civil contra la vida ordinària. De les topades amb la guerrilla txetxena, de la infància en el crepuscle dels soviets, de la joventut prop d'un pintor que li ha ensenyat a veure i a mirar el món amb una set que no s'acaba mai, li pugen records obsessius, fins que comença a dibuixar els monstres dels seus somnis.
Bé, el següent llibre és el que porta per títol A peu per Aragó, el seu Montano, el seu autor Josep Maria Espinàs i l'editorial La Campana. El recorregut del 18è viatge a peu d'Espinàs va des de les terres planes de la Luenga fins a la vall recòndita de Rodellar, a la serra de Guara, passant per Alquèzar i les ribes del riu Vero. L'autor confessa que ha aplicat a la realitat les tècniques de la novel·lística, perquè la vida real observable és plena de personatges que semblen de ficció, d'escenes teatrals i seqüències cinematogràfiques.
I el llibre que portem ara es titula Per a la història del PSUC. L'autor és el Gregorio López Raimundo, que suposo que d'això en sap molt. Editorial Península és qui l'ha publicat. De fet, aquest llibre continua el projecte memorialístic iniciat pel dirigent històric comunista Gregorio López Raimundo amb els dos volums de primera clandestinitat, i al mateix temps es presenta com la seva contribució a la celebració del 70è aniversari de la fundació del PSUC, que es complirà el 23 de juliol d'aquest any. Els textos aplegats pertanyen sobretot a l'últim període de clandestinitat, és a dir, entre 1960 i el 1977.
Bé, i l'altre llibre és La ciutat es desperta radiant, el seu autor Jordi Sala i l'editorial Proa, l'obra guanyadora del Premi Recull de Teatre. En un país occidental es produeix un terrabastall polític quan la secretària del primer ministre decideix alinear-se en el bàndol del contrincant d'aquest, el ministre d'Indústria i Tecnologia. Durant 19 dies, tot el país estarà en estat d'alerta màxima, pendent de casos de corrupció, d'un escàndol sexual i d'un crim ordenat per membres del govern. A poc, i com qui no vol la cosa, arribem quasi al final del nostre espai.
I com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
Tenim dues llistes, com ja sabeu, una de ficció i l'altra de no ficció.
Si us sembla, començarem per la llista de llibres de no ficció.
Bé, tenim en cinquè lloc el llibre Tor, de Carles Porta.
En el lloc número 4, La ciència de la salut, l'autor Valentí Fuster.
En el lloc número 3, El viatge a la felicitat, d'Eduard Ponset.
I en el lloc número 2 d'aquesta llista tenim Vinguts al món real, l'autor Alessandro Rossell.
I en primer lloc tenim el llibre Edith, d'Andreu Buenafuente.
I ara passem ara a la llista dels llibres de ficció, i tenim, que resulta que en el lloc número 4 i número 5 tenim dos llibres del mateix autor. En el lloc número 5, l'últim llibre, que és Pandora al Congo, l'Albert Sánchez Pinyol és el seu autor.
Bé, i en el lloc número 4, La pell freda, d'aquest autor mateix.
Que, si no recordo malament, deu fer un any, 15 mesos que estàvem en aquesta llista, La pell freda. Vull dir que és un llibre que suposo que val molt, molt la pena. Jo l'he llegida i, de fet, sí que és molt bonic.
Sí.
En el lloc número 3 tenim L'estiu de l'anglès, i l'autor és la Carme Riera.
En el lloc número 2, Laura Sanz, d'Emili Teixidor.
I en el lloc número 1, l'èxit d'aquest Sant Jordi, sens dubte, L'església del mar, i l'autor, l'Ildefons Falcones.
Bé, i fins aquí el programa d'avui del Trasbarrat.
Tanquem aquest finestro literari, però seguim tenint la finestra oberta.
Per continuar, com sempre, amb esperit de servir als nostres oients.
Ens tornarem a retrobar, si no hi ha res de nou, d'aquí un mes, i ja serà l'últim d'aquesta temporada.
Esperem que us hagi agradat l'espai d'avui i ja sabeu, si ens voleu ajudar a fer el programa,
admetem suggeriments i aportacions de lectures per recomanar.
I tot allò que vulgueu per tal de millorar el programa.
Demà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, ens podeu tornar a sentir.
Amb la repetició d'aquest espai i de la finestra.
Tornarem aviat. Us esperem en la propera cita que tenim amb vosaltres.
Nosaltres estarem en antena a la sintonia de Ràdio Falset d'aquí un mes, al mes de juliol.
No falteu la cita mensual amb els llibres i literatura de la mà de l'Àngels Martí
i de l'Agustí Massip.
I el control tècnic, l'inestimable ajuda, avui, del Jordi Barja.
Gràcies a tots i adeu-siau.
Adeu-siau.
Dia i xabulame, alonguia i xabulame, alonguia i xabulame, alonguia i xabulame. Alongia chabula, alongia chabula, alongia.